Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El grup amb segell santcugatenc Salvation Inc. ha publicat el seu primer àlbum, A Tale of Drums and Quests. Tal com ha explicat a Cugat Mèdia el vocalista del grup, Guillem Pasqual, aquest és un primer pas cap a la professionalització de la banda, un repte que aquest grup, que fusiona rock progressiu, funk, post-punk i metal, encara amb il·lusió. Segons Pasqual, el disc proposa un viatge irònic cap a la salvació a través d'una mirada crítica i satírica al capitalisme i a la religió institucionalitzada. L'entitat sardanista de Sant Cugat celebra aquest any el seu 25è aniversari, un quart de segle dedicat a difondre i preservar la sardana a la ciutat. El 28 de setembre tindrà lloc el 50è aplec de la sardana, una celebració que servirà per valorar la feina de les entitats que han mantingut viva la tradició. El Centre Laura Esteve celebra aquest diumenge, 1 de juny, el seu 30è aniversari amb un espectacle al Teatre La Fac de Terrassa a les 6 de la tarda. La proposta inclourà dansa clàssica, dansa contemporània i una mostra de teatre musical, tot plegat interpretat per l'alumnat del centre. Sentim la directora de l'escola, Sònia Romà.
Fa 3 anys que la Laura es va jubilar i vaig agafar jo la direcció, però fa 30 anys que el centre està a Sant Cugat. Llavors celebrem el 30è aniversari amb un espectacle que hem creat expressament pel nostre aniversari.
Actualment el centre Laura Esteve compta amb un centenar d'alumnes que reparteixen entre les disciplines de dansa i pilates. S'ha d'impartir religió a l'escola pública? El Departament d'Educació contempla que així sigui, sempre i quan les famílies ho sol·licitin. A l'escola Collserola, la petició de diverses famílies perquè s'imparteixi religió catòlica al centre ha provocat cert malestar. La tertúlia política de Ràdio Sant Cugat d'aquest dimecres ha posat sobre la taula aquesta qüestió, un debat que no ha estat exempt de polèmica per la divergència d'opinions entre els grups municipals. Pot recuperar el debat a www.cugat.cat. Sant Cugat acollirà el 2026 l'Europeu d'hoquei sala absolut masculí del 13 al 15 de febrer amb la participació del júnior vigent campió estatal i també club organitzador amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat. Els 10 millors conjunts vinguts de tota Europa participaran durant 3 dies en aquest torneig a la nostra ciutat. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A 5 i 4 minuts ens reprenem aquest Connectats de dijous. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora hem d'explicar que hi ha un camió avariat a l'autopista P7 de Sant Cugat. Talla un carril en sentit nord, en sentit Girona, i provoca 4 km de cua des del Nus del Papiol fins a aquest punt. I efecte de retruc també hi ha l'enllaç de la I-23 amb aquesta... amb retencions des de Molins fins a l'enllaç amb l'autopista P7. Destacar també la ronda litoral de Barcelona, molt complicada per un accident que ha hagut de tocar dels nus de la Trinitat. Els vehicles ja s'han retirat de voral, però hi ha retencions des de la zona franca fins a aquest punt en sentit Besòs. De moment, això és tot. Des de Català de Trànsit, molt bon dia.
Gràcies, Marta. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà i
va arribar a Sant Cugat amb 12 anys. Des de llavors és una santcugatenca que viu i treballa en aquesta ciutat de la qual diu, amb cert orgull, que encara conserva l'esperit de poble. Eulàlia Planes Cors és membre de la segona generació de la família Planes, família fundadora de Fluidra. És CEO de Disport Family Office i impulsora de la Fundació Vina. Eulàlia, benvinguda.
Moltes gràcies, Carme.
Com estàs?
Molt bé. Aquí encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Com et definiries, per a aquelles persones que no et coneixen, com és l'Eulàlia?
L'Eulàlia, jo crec que és una mica hiperactiva, m'agrada molt estar en molts llocs, però també m'agrada molt gaudir de les meves caminates matinals, que dic jo, i despejar-me i fer esport, que és la meva vàlvula d'escape per tot l'estrès i a la dinàmica que portes.
Sant Cugat et facilita, no?, poder sortir a caminar?
Moltíssim, moltíssim. A les 7:15, si algú ens busca, som tres amigues que anem, que a part de caminar, xerrem, que sempre va molt bé.
Uh-huh. Vas arribar a Sant Cugat amb 12 anys, per tant, tu has pogut veure el creixement i el canvi d'aquesta ciutat. Què et va cridar l'atenció quan vas arribar i com has vist aquesta evolució?
Home, nosaltres quan vam arribar vam viure, que ara diries, ara és quasi bé el centre de Sant Cugat, però abans eren tot camps, eren carrers encara sense asfaltar, i ara quan veus el canvi dius, mare meva, quin canvi he fet d'aquesta ciutat, no? Jo penso que ha arribat un món que jo crec que ja està al seu límit, perquè si no això no s'ho tragarà, no? Jo vinc al centre i el tema de trànsit és horrorós. Mm-hmm. Crec que aquesta essència s'està perdent una miqueta, eh? Però bueno, si ho fiquem tot peatonal, igual aconseguirem que no hi hagi tant de cotxes.
I escolta'm una cosa, com era aquella Eulàlia joveneta quan arriba a Sant Cugat?
Mira, nosaltres vam venir a Sant Cugat, però vam continuar fent vida molt a Barcelona. Mm. O sigui, jo seguia anant a l'escola a Barcelona, per tant, les amigues encara seguien sent les de Barcelona. L'únic curs que jo vaig fer aquí a Sant Cugat va ser el COU, que llavors sí que llavors ja va ser com vaig començar a integrar més aquí a Sant Cugat.
A on vas anar?
Al Pinar.
Ahà. Uh-huh. Uh-huh. I quins són els records que guardes de la teva infantesa a Barcelona i de la teva joventut, podríem dir, també en part aquí a Sant Cugat?
Mira, de Barcelona, al final nosaltres érem un barri que era a prop del Clot, que era Sant Martí de Provençals. Era un barri, molt barri, o sigui, ens coneixíem quasi bé tots, l'escola estava 2 minuts caminant, era tot molt còmode, no? Sant Cugat sí que llavors, quan arribes aquí, clar, agafa tren, puja, baixa, canvia molt la teva dinàmica de dia, no? I la veritat és que tinc molts bons records de quan baixàvem amb el tren, perquè sempre ens trobàvem a gent, o sigui, tinc molt bons records d'aquella època.
Uh-huh. I un cop aquí?
Un cop aquí, la veritat és que Sant Cugat és una ciutat molt fàcil. O sigui, jo crec que és fàcil, fa moltes activitats, pots apuntar-te a molts cursos, tens moltes coses a fer, o sigui, i quan tens fills, jo crec que és una ciutat ideal. Ideal, bueno, de fet, per això ve tanta gent aquí.
Uh-huh. I com era la vida a casa, amb germans? Perquè era, bueno, sou quatre, l'única noia...
L'única noia...
Sí, sí. Com ho portaves, això?
Mira, tothom diu, mira, hauria de ser la mimada. Pues no he tingut mai aquest sentit de mimada. O sigui, tampoc no l'he tingut. Jo crec que ens portàvem... També és veritat que nosaltres som tres germans molt seguits, vale? Que ens portem 2 anys cada un, però després ve la relliscada que diem nosaltres, que va tardar 15 anys darrere meu. Per tant, és com quasi 2 generacions. Eh? Però jo tinc molt bon record dels meus germans. De fet, a mi sempre m'han tractat superbé. Jo penso que m'ha ajudat molt, perquè el nostre món encara és molt masculí. Per tant, m'ha ajudat molt a entendre tot aquest... No? He estat molt acostumada a sempre estar amb homes, no?
Bona relació, bon ambient...
Bon ambient, jugàvem... Bueno, a mi em fastidiaven els jocs, no? Perquè jo era de nines, em van durar 2 dies les nines, però sí, molt bon ambient entre els tres, perquè el quart va venir, com dic jo, el quart va venir més tard, però la veritat és que molt bon ambient.
Com és d'important la família per tu?
Per nosaltres és un pilar, la família. Jo també sempre dic que nosaltres, per exemple, jo recordo el meu pare de petit, en tinc pocs, no?, perquè viatjava molt, no? O sigui, al final era una persona, doncs, que estava creant una empresa. Per tant, jo no tinc molts records del meu pare de petita. més aviat el pilar era la meva mare a casa, no? Però el meu pare, quan estava, ens portava tot arreu, per tant, era com una persona que intentava, no?, o sigui, acompanyar-nos en els llocs, no? I després de gran treballar amb ell ha sigut com el millor que he pogut fer, perquè ha sigut com una manera de retrobament amb ell.
Uh-huh. Com definiries la família Planes Cors?
Uf, jo crec que som molt resilients i som alegres. Jo crec que som una família alegre, que les coses ens les prenem amb una alegria. Molt resilients i amb una cultura de l'esforç bastant inculcada.
Mm-hmm. I tot això té a veure, en part pel teu pare, en part per la teva mare, perquè tu ja has dit en algunes ocasions que has tingut la sort de néixer en una família amb un pare molt emprenedor, i que els èxits també han estat gràcies a la teva mare,
sí, sí,
per la feina silenciosa que ha fet.
Sí, sí, jo estic totalment d'acord. Jo sempre he pensat que darrere, no? Sempre diuen, no? Darrere un gran home sempre hi ha una gran dona, i en el nostre cas jo penso que ha estat. Tu estaves a casa i sempre estava ella, sempre la tenies al costat, sempre t'apoyava, i també ens va donar uns valors, jo penso, de la senzillesa que la meva mare la té, no? De fet, ella va crear un esplai, anàvem a l'esplai amb ella, ens anàvem de colònies amb ella, o sigui que ens va generar tota aquesta manera de ser que jo penso que ens ha ajudat molt.
Deies també en una publicació que les famílies es construeixen com les ciutats.
Ah, sí? Me no recordava.
Què volies dir? Te'n recordes?
No, la veritat és que no me'n recordo, però suposo que dient això és que crec que s'han d'anar fent a poc a poc i s'han d'anar pensant, o sigui, no pots no pensar-ho, no? O sigui, jo crec que darrere d'una família empresària que, a més, treballa junta, hi ha una labor molt important de cohesió, de valors i de conèixer, no?, i de manera de comunicar, perquè al final, si no, pot haver-hi problemes, no? I nosaltres, en aquest sentit, hem fet moltes coses de cohesió i de treball entre nosaltres.
Mm-hmm. Diplomada en Ciències Empresarials, llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va passar molt la família a l'hora de triar el teu camí professional?
Els estudis, no. Jo crec que els estudis, no. Jo crec que vaig decidir jo el que volia fer. El que sí que després, la teva trajectòria laboral sempre ha anat bastant guiada, que dic jo, perquè el meu pare, jo penso, una persona amb les idees molt clares, sabia molt bé qui volia cada lloc. Ho tenia claríssim.
I tu sabies què volies ser quan començaves a estudiar?
No. La veritat és que no, jo sabia, era una cosa que m'agradava, però no, de fet, sempre quan estava estudiant econòmiques en aquell moment, tothom acabava fent alguna auditoria, no?, entrant en alguna empresa d'auditoria. Jo suposo que sempre m'havia imaginat entrar aquí, però clar, ja no vaig entrar, ja vaig entrar directament a Fluidra.
Mm-hmm. La teva carrera professional comença precisament a l'àrea financera de Fluidra. Quina és la clau perquè una empresa familiar gaudeixi de bona salut? Perquè, de fet, la vostra empresa la formen quatre famílies, vosaltres vau ser els impulsors, però...
No. Bueno, som els que estàvem més a la gestió. O sigui, les quatre famílies jo crec que han sigut igual d'impulsores perquè va ser un projecte parlat entre les quatre, però sí que és veritat que la que estava més a la gestió era el meu pare, i després hi havia el senyor Garrigós, que també estava totalment en la gestió. O sigui, de les quatre famílies, dos fundadors en van estar més a la gestió.
I què és el que cal? O sigui, on està el secret perquè l'empresa, sent familiar... Ho dic perquè és que normalment els consells són... contraris, no? Allò d'amb la família, millor no facis negocis.
Però diuen, nosaltres sempre ho fiquem com a exemple, perquè Fluidra al final són quatre famílies que no tenen res a veure, no? I al final dius, si ja és complicat entre una família que es coneix, imagina't entre quatre, no? Que no tenen res a veure. Jo penso que el secret de Fluidra ha sigut que hi ha hagut sempre una comunicació i un respecte entre les famílies molt, molt bèstia. Jo també veig ara amb la segona generació que tenim aquest tipus de relació i tot i segueix. O sigui, que jo crec que ha sigut que realment s'han fet... Som amics. O sigui, i ens parlem i ens preguntem i volem saber com està l'altra persona i ens anem veient, i jo crec que això fa que al final, no?, tot tiri endavant, no? I també que l'empresa vagi bé, perquè si l'empresa va malament, llavors...
Hi ha problemes. Hi ha problemes, tot es complica més, no?
Sí. Però jo, per exemple, nosaltres tenim la crisi del 2008-2009, que totes les empreses van passar, i jo sento sempre l'idea de l'Eloi que un pilar va ser les famílies, o sigui que crec que això es treballa, no es pot deixar de la mà de Déu, no?
Perquè aconseguir l'equilibri entre la part personal i familiar amb la part més empresarial de negoci. A part d'aquesta comunicació que tu comentes, aquí entra molt la personalitat de cadascú, els egos, no? Com es porta això?
Bueno, jo penso que al final els egos també es treballen, eh? Jo penso que... Mira, jo sempre ho explico, no? Perquè nosaltres, clar, jo, el meu pare i jo, quan estàvem... El meu pare va deixar el consell de Fluidra, va començar a venir molt al Family Office, venia gairebé cada dia, no? I jo recordo que a mi em costava, perquè jo pensava, dic, hosti, dic, és que jo ara... feia el que volia i ara he de començar a parlar els temes. Quan vam començar a fer el consell de família, vam començar els meus germans, doncs jo m'apuntava a les coses, vaig pensar, dic, hosti, dic, els hi he d'explicar coses. Per tant, jo penso que tot un esforç, no? Has de fer un canvi i un esforç. Nosaltres, per exemple, els quatre germans, i jo sempre ho recomano, i aquest any ho vam fer-ho ara fa poc, marxem un dijous i un divendres els quatre sols, i és el nostre moment de com estàs tu, com veus l'empresa, com veus el family, com, què et falta, com estàs... I és un moment que jo penso que totes les famílies haurien de fer-ho. Guardar-te l'espai per parlar.
Mm, està molt bé. Des del 98 dirigeixes el Dysport Family Office, que és el responsable de les inversions de la família. És responsable de l'estratègia d'inversions patrimonials. Per assumir una tasca com aquesta, què s'ha de ser? Més responsable, més líder, més què?
Mira, jo et diria que els líders... Ara aquí ho haurien de dir tots els altres, eh? Perquè dir-se un mateix, jo crec que has de ser un líder molt silenciós i anar fent a poquet a poquet. O sigui, deixar que la gent, no? Que la gent opini, que la gent creixi, i tu has d'anar fent tota la teva labor per, jo dic, per sota, anar fent poquet a poquet. La veritat és que jo, per exemple, jo tinc el confort de que els meus germans confien 100% en mi. I això es guanya a poc, no es guanya d'avui per demà.
Mm. 2020, crees la Fundació Vina, exerceixes de presidenta del patronat. Quina és la idea quan sorgeix l'opció de crear aquesta fundació?
Mira, jo sempre volia fer alguna cosa social i jo crec que totes les famílies acaben passant per aquí, perquè al final, si tu tens una mica d'èxit a la vida, no? Al final vols tornar una mica... És la frase típica, no? Però, sí. Però al final tothom acabem aquí. Jo la veritat és que volia fer alguna cosa de camp. O sigui, llavors, com que la meva professió i la meva feina sempre m'ha portat a analitzar molt els projectes, vaig agafar dues amigues i vaig dir, escolta, anem a veure 30 o 40 entitats socials i anem a fer una mica de mercat, aviam qui els hi passa, no? A les entitats socials. I llavors, quan vam fer això, ens vam donar compte que depenien moltíssim dels ingressos públics i no tenien molts ingressos privats, que feien uns serveis i uns productes brutals, competitius, però que no arribaven a l'empresa. O sigui, l'empresa, no? I per l'altre costat, l'empresa, quan volia intentar fer alguna cosa social o d'inclusió, no sabia per on començar. I aquí va ser la idea de Vina.
Mm-hmm. I està funcionant bé, no?
Sí. Això que vam començar el 2020 en plena pandèmia, la veritat és que jo sempre recordo trucar a entitats socials, dir, perquè clar, no ens podíem moure, de dir, no sóc una pirada, però estem fent un projecte que creiem que es pot anar bé, i la gent, clar, vull dir, era tot per telèfon, no podíem fer res encara presencial. Però ara la veritat és que les entitats que tenim sota el nostre paraigua estan encantadíssimes.
Mm. Hem començat parlant de Sant Cugat i ara tornem a parlar de la ciutat, perquè com t'agrada gaudir de la ciutat a tu?
Mira, tinc la sort que al centre ho faig tot caminant. M'encanta comprar a botigues de barri. O sigui, jo m'encanta passejar pel centre, anar a les botigues. Bueno, de fet, al final ja et coneixen, no?, d'aquí. Les activitats que fa Sant Cugat, la sort que tinc és que les tinc al costat. Per tant, també ens agrada anar a veure totes les activitats que fan, que en fan moltíssimes. I gaudir és caminar pel centre. És...
Un racó especial?
Pues la veritat és que et diria que no, m'és igual, eh? O sigui, jo un cop entro per aquí, o sigui, sí que et dic que a vegades al carrer Santa Maria t'acaba agobiant i vaig per darrere, perquè hi ha molta gent, no?, segons a quina hora, però sí que és veritat que tots aquests carrerons que hi ha per aquí són espectaculars.
Mm. Per cert, el 2018 tu vas fer una crida per fer una gincana a Sant Cugat.
Sí, sí.
Es va poder fer?
La vam poder fer. Sí. Encara la tinc guardada i tot. La vam poder fer, no sé si... Ara fa anys, eh? Però deurien haver-hi 5 equips. La vam aconseguir.
I com se't va acudir? Per què feies la gincana? Per què volies...
Perquè, no sé, la veritat és que em van fer com una entrevista al Tot Sant Cugat i se'm va ocórrer de fer una gincana per conèixer Sant Cugat. i hi havia un personatge amagat a darrere de les proves que tenies que anar fent, i tenien que adivinar quin era el personatge que hi havia amagat, que era una persona, no ho dic per si la tornem a fer, que era una persona coneguda de Sant Cugat.
Ho tornaràs a fer?
Bueno, per si algun dia, ara que m'has dit tu, mira, potser ara me la demanen.
Doncs avui hem conegut una mica més l'Eulàlia Planescors, la impulsora de la Fundació Vina, membre de la família Planescors. I ha estat un plaer, Eulàlia.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A tu.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Amb el bon temps, cada vegada proliferen més insectes i un dels més temuts són les paneroles. És per això que avui coneixerem a fons les seves característiques i hàbits per saber com fer-los fora, com fer-los i front. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell no hi ha barri sense paneroles, pràcticament. I, de fet, l'Ajuntament ha triplicat els recursos per fer front a les plagues que apareixen amb el bon temps, com ara. Nosaltres avui, paral·lelament, parlarem amb un expert en paneroles per conèixer-ne totes les seves característiques i saber prevenir-les a casa. Saludem a aquesta hora a Fernando García del Pino. Bona tarda, Fernando.
Hola, bona tarda, Júlia.
Deixem de banda els casos que tenen una plaga dins de casa, que després en parlarem. Què propicia l'aparició de les paneroles? És a dir, si nosaltres estem lliures de paneroles, per què ens en podem trobar a dins de casa? Quins són els factors que propicien aquesta entrada?
Molt bé, mira, les paneroles el que estan buscant per dins de la nostra casa són tres factors. Un és l'aliment, un altre és l'aigua, la humitat, i un altre és un refugi. D'acord? Llavors, si evitem aquests tres aspectes, podrem evitar també la presència d'aquestes paneroles. De fet, en qualsevol plaga, tenim quatre aspectes, quatre actuacions que podem fer evitar les plagues. Una és la que diem nosaltres l'exclusió, és a dir, evitar que entrin, posar barreres perquè no ens entrin al nostre domicili. Una altra és evitar donar-los de menjar, no propiciar la presència de menjar que puguin aprofitar elles per al seu desenvolupament. I quan pensem de menjar, no pensem en un entrepà directament. Pensem que qualsevol brutícia, la brutícia que trobem a casa, per ella és una font d'aliment. Un altre aspecte importantíssim a controlar és la font d'aigua, la humitat. Si tenim una canonada que està perdent aigua, l'estem oferint una humitat que és la que busquen les paneroles quan entren a casa nostra. I finalment, el quart aspecte seria el refugi. Evitem que trobin refugi dins de casa. Evitar els desordres, evitar escletxes, evitar llocs que es puguin amagar durant el dia, perquè són d'hàbits nocturns i durant el dia estan amagades, evitar aquests refugis.
Anem per parts, pel tema d'evitar que entrin, no blindar a casa nostra i tapar tots els forats o totes les escletxes per on puguin venir. Tema mosquiteres, per exemple, moltes vegades no acostumen a ser prou eficients perquè, doncs, d'alguna manera s'ho maneguen per poder-les atravessar, o inclús portes tancades. Si hi ha una mica d'espai per sota la porta, moltes vegades també aconsegueixen aplanar-se per entrar. Com ho podem tapar de manera eficaç?
Clar. Una cosa molt important que s'ha de tenir en compte és que quan parlem de paneroles de manera genèrica no ens serveix per establir unes mesures d'exclusió o d'altre tipus perquè no entrin a casa nostra. Però quan parlem de paneroles, hi ha diverses espècies de paneroles. Principalment a les nostres llars poden haver tres principals. Hi ha alguna més, però que seria la panerola alemana, la panerola oriental i la panerola americana. Hem de conèixer molt bé quina panerola és, perquè en funció de la panerola que sigui, doncs haurem d'establir unes mesures o altres. Hi ha algunes que poden volar, per tant, a les seves mosquiteres ja no té tant sentit si és una part elevada, hi ha altres que no trepen bé, no puixen bé per les parets o per llocs verticals. Llavors, hem d'establir molt bé quina és la panerola que volem evitar, quina és la panerola que ens genera problemes per poder establir aquestes mesures de precaució o de prevenció.
I quina és cadascuna? Com les podem identificar?
Mira, tenim una, de manera molt fàcil, hi ha una que són més petitona, que és la que diem, que és l'alemana, que és la que diem la panerola del cafè, que es troba a vegades en els bars i tal, dins, al voltant de la màquina de cafè, perquè troben caloreta. Són una panerola que és la petitona, són pocs centímetres, un centímetre i mig, una cosa així. És de color rosa, és rosa. No de color rosa, sinó és rosa, i té unes característiques molt concretes. Aquesta és la petita, l'alemana, i com dic, és la que trobarem sempre dins de les edificacions. Nidifica dins de les edificacions.
Després, és a dir, si trobem aquestes, que tenim una plaga...
Bueno, sí, i si trobem les altres també. És a dir, el que intento dir-vos és que aquesta alemana és una panerola que habitualment nidifica i el seu hàbitat és dins de les nostres cases. A diferència de les altres dues, que és la panerola oriental i la panerola americana, són paneroles molt més grans. L'americana pot arribar fins a 5 centímetres, té capacitat de volar, és rosa com l'alemana, però molt més gran, per tant no la podem confondre. I l'oriental és la típica panerola negra, la que fa molts anys existia per tot arreu també. Ara aquesta panerola negra està sent desplaçada per la panerola americana. I aquestes dues paneroles, el seu hàbitat són les parts baixes. Habiten molt sovint al clavegueram de les nostres ciutats, en les canonades, als desaigües de les nostres edificacions. Aquí és on passen pràcticament la gran part de la seva vida. I quan han de buscar més aliment, pugen a les parts elevades, entren a casa i comencen a generar-nos aquest problema de plagues a les nostres cases. Llavors, en funció de la panerola que sigui, per exemple, podríem mirar aquesta exclusió que em deies de que no entrin dins de casa, doncs si tenim alguna arqueta, si vivim en un baix i tenim alguna arqueta que comunica directament amb el desaigua, amb el clavegueram, ahir hem de tenir cura, que no hi hagin escletxes. També si vivim en baixos, el que deies de les portes, que sempre deixen una petita escletxa. Pensem que per una escletxa de pocs mil·límetres, de pocs molt mil·límetres, fins a 5 mil·límetres, pot passar amb una panerola. Per tant, si hi ha una porta que per la part de sota deixa una escletxa, posem un burlete d'aquests que estan a les portes perquè no entri l'aire, que també ens evitarà l'entrada de les paneroles. Les paneroles, penseu que normalment estan al carrer quan hi ha molta temperatura. Com us deia abans, quan estem en l'època més freda, viuen al clavegueram perquè troben la caloreta, la humitat, la matèria orgànica per poder viure. Ara que comença ja l'estiu, quan comencem a tenir temperatures mitjanes de més de 20 graus, és quan les podem veure més per als carrers. Per les nits, perquè són d'hàbits nocturns, surten al carrer i és quan comencen a ficar-se per llocs per trobar aliment. Sempre d'hàbits nocturns. Això, aquestes dues paneroles que us he dit, l'oriental i l'americana. La germànica normalment està dins de cases i no surt de cases.
Aleshores, amb aparells, per exemple, més enllà de blindar, deixar sobretot les superfícies netes, no? Que no hi hagi brutícia...
Efectivament, evitar no hi hagi aliment...
Exacte, evitar aquest refugi, no? A banda d'aquests quatre tips que ens has donat abans, el tema d'aparells d'electrodomèstics que repelen les paneroles, són eficients o no són els adequats?
Refereixes a electrodomèstics? M'has comentat electrodomèstics o aparells específics per la repel·lir-los?
Els típics aparells que vas a comprar a la ferreteria per evitar...
Ja t'entenc. Aquests que venen que fa un ultrasó i que repel·leix, no són en absolut eficaços, no serveixen per res. Això ho vam comprovar nosaltres al nostre propi laboratori, fem un petit estudi d'utilitzar aquests aparells d'ultrasons. Ho vam comprar en una gran superfície, vam mesurar la freqüència per comprovar que realment emetien ultrasons i ho vam col·locar en contacte de paneroles. Les paneroles no feien absolutament res, no s'espantaven, no serveixen per res. És un producte que poden anunciar, però no serveix absolutament per res. No col·locar aquest tipus d'aparells específics per evitar paneroles.
Mm-hmm. Aleshores, si tot i això, tot i intentar fer la màxima prevenció possible, ens trobem amb una panerola dins de casa, l'hem de matar o per dir-ho suaument, l'hem de convidar a sortir, no? Perquè a vegades, doncs, en aquests tipus d'insectes que es diuen doncs, que deixen ous, no? Si la xafem, per exemple, què hem de fer si ens en trobem una?
No, matar-la, eliminar-la. No hi ha cap problema. No patiu perquè xafem una panerola. Normalment els ous o els porten a sobre amb un estoig, que diríem una oteca, i ho veuríem realment que al final de l'abdomen porta un petit estoig on porten els ous, però si tu trepitges una panerola en el qual portava aquest estoig, trepitjaràs també els ous i, per tant, no continuaran visquent. Retirem el bitxo aixafat i ho eliminem. O sigui, no hi ha cap problema. O sigui, no s'ha de deixar que no la mato perquè al xafar-la dispersarà els ous i tindré més problemes. No, ni molt menys.
Mm-hmm. I també abans comentaves que acostumen a sortir de nit perquè són animals nocturns al cantó de, per exemple, on hi hagi humitat o on hi hagi escalfor d'alguns electrodomèstics, motors... Però també tenen més presència, per exemple, en les ciutats que estan vora el mar o en les ciutats més interior o més en la perifèria o en els nuclis urbans on hi ha més activitat durant el dia. Hi ha algunes zones en general urbanes on hi hagi més presència de paneroles o poden aparèixer de la mateixa manera i en la mateixa quantitat a tot arreu?
Ja, poden aparèixer en tot tipus de ciutats, nuclis urbans on ens concentrem i donem molt aliment a la seva disposició. El que pot variar és el tipus d'espècie que trobem. Abans parlàvem de la panerola oriental i la panerola americana. Sabem que la panerola americana, que és una panerola que va entrar per la zona costera a Espanya a través de les embarcacions, doncs aquestes les trobem en llocs més de costa i també més càlids. Perquè aquesta panerola americana, la temperatura seva ideal és a partir dels 20 i pico graus, que arriben fins als 30 graus, perfectament. Quan més temperatura, i arriben als 33 graus, és la temperatura òptima per ella, per desenvolupar-se. En canvi, la negra, l'oriental, la que hi havia abans, moltes vegades ho trobem en la part més nord de Catalunya, on la temperatura és més freda, perquè a aquesta panerola li agraden entre 20 i 29 graus, com a molt. Quan ja més aquesta temperatura ja no és tan competitiva amb l'americana, i l'americana desplaça aquesta panerola negra. D'acord? Per això, més que dir de que si en les zones costeres hi ha més o menys, el que trobem és una mica que canvia l'espècie que hi ha. Clar, el problema també és que la periplaneta americana té un potencial biològic molt gran, més que la negra. Per tenir una data, perquè et facis una idea, una femella que arriba a un lloc determinat i ve fecundada i posa els ous, aquesta femella, amb tota la seva descendència, en un any pot generar 800 paneroles.
Déu-n'hi-do.
No totes viuran, perquè hi ha moltes que moren, i altres que quan hi ha una sobrepoblació es mengen entre elles, hi ha canibalisme. En canvi, la negra té un potencial biològic una mica menor i amb una panerola oriental, aquesta que és negra, comúment li diem la negra, que pot arribar fins a 200 només. Però fixa't, que la panerola petita, l'alemana, aquesta que està dins de les cases, en aquesta mateixa situació, una única femella que arriba, pot arribar a 30.000 paneroles a l'any. Té un cicle molt més ràpid, triga menys en desenvolupar-se com a adult, produeix molts més ous que les altres paneroles i pot arribar fins a 30.000, insisteixo. Moltes d'ells acaben morint, inclús depredades per elles mateixes, menjades per elles mateixes perquè són molt caníbals.
Amb això, amb aquesta proliferació de la que parlava d'això, vostè té constància de que en els darrers anys cada vegada hagin proliferat més i n'hi hagin amb més quantitat?
Cada cop, clar, estem també davant d'un abordament d'un canvi climàtic i, per tant, les temperatures cada cop són més càlides i, per tant, això pot propiciar que aquest potencial biològic que et deia abans de que la quantitat de descendents que poden donar aquestes paneroles augmenti també. Perquè tota panerola, igual que tots els insectes, estan molt lligat el seu desenvolupament a la temperatura. A major temperatura, el cicle és molt més ràpid. Per exemple, l'americana, aquesta que està en el clavegram, doncs pot trigar des de 6 mesos fins a 2 anys en arribar des d'ou a adult. Si la temperatura sempre durant tot l'any és més elevada, trigarà molt menys en arribar adult i, per tant, el seu potencial de reproducció és més gran. I aquest canvi climàtic, aquest canvi global que estem tenint, que suposa un increment de temperatures, doncs pot propiciar aquesta aparició també de més quantitat de paneroles. També tenim l'altra banda, i és que un canvi de temperatura, si genera molta dessecació o molta falta d'aigua, això va en contra de les paneroles. Però com viuen en un hàbitat, com és el clavegueram, que l'aigua la tenen assegurada, perquè el nostre sistema de clavegueram sempre és un lloc humit i amb aigua, doncs aquest aspecte de la dessecació no els afecta tant com un animal que visquessi en el medi natural. Per això, una aigua assegurada i un increment de temperatura any darrer any està propiciant la presència d'una major quantitat d'aquest tipus d'insectes.
Mm-hmm. Doncs Fernando García del Pino, moltes gràcies per haver-nos explicat com són i la resistència de les paneroles per poder doncs, acatar tots els consells possibles per poder evitar la seva entrada dintre de les nostres llars. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Esto pa' qué, ¿no? ¿Pa' qué? Cada uno es como es.
Aquello barro, estos lodos.
Hola. Soc en Daniel Dávila, del Prat de Llobregat, i la meva recomanació cultural és la pel·lícula del 47, que actualment està disponible als cinemes, a Movistar Plus i a Amazon Prime Video. Premi dels Goya, el film tracta sobre el segrest de la línia d'autobusos de Barcelona el 47, a l'any 1978, iniciada pel seu protagonista, en Manolo Vital, en forma de protesta per demanar una línia de bus pels veïns i veïnes de Torre Baró, el barri barceloní aixecat als anys 50, que portaven demanant una línia de bus a l'Ajuntament degut a les altes elevacions de la zona. Aquest fet històric transformaria la ciutat comtal i seria un acte clau per construir la Barcelona moderna dels anys 70. El 47 és una pel·lícula que et mantindrà assegut de principi a fi, amb una producció que compta amb material històric dels carrers antics i t'enfonsa la Barcelona de l'època. No te la pots perdre.
No se olvida el recuerdo ni el daño de los pobres y del que se estima, de la meva enyorança al teu costat, del dolor que al món no expliquen i del camí que cada dia es complica.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El primer centre de creació artística d'Espanya va néixer al Vallès Occidental. Es diu Estruc i, si hi heu anat, sabreu que és el barri de la Creu Alta de Sabadell. Enguany compleix 30 anys d'història i continua obrint camí fent bullir diferents processos de transformació. Ens ho explica la Júlia Ramon. Molt bona tarda.
Bona tarda, així és. L'Estruc és el primer centre de creació artística de Sabadell i d'arreu de l'Estat i enguany està de celebració perquè ha arribat al 13è pis. 30 anys d'història que han donat per moltes coses. En parlarem de totes elles, així com de les diferents disciplines culturals que s'hi practiquen, amb la Mireia Llunell, la directora de l'Estruc. Molt bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda.
primer de tot, enhorabona per ser pioners i també per arribar a aquests 30 anys, que es diuen ràpid.
Es diuen ràpid, eh? Moltes gràcies. Això és feina de molta, molta gent que ha passat per l'Estruc i que ha estat allà treballant. I sí que realment un centre de creació arribi a 30 anys, doncs és una notícia que ens anem d'orgullir com a ciutat.
Enorgullir també, tenint el mèrit aquest afegit, de ser pioners, vull dir, de ser el primer centre de creació artística que es va fer a tot Espanya, a tot el país. Sí, sí, amb quina finalitat va néixer, no? O sigui, per què va néixer? En quin moment va sorgir aquesta idea?
L'Estruc va néixer fruit del pla d'equipaments que es va fer a l'Ajuntament un cop a la transició, un cop passat el franquisme, i d'allà va néixer aquesta construcció d'aquest espai cultural que primer era molt autogestionat. De fet, quan es va obrir, les companyies que anaven a assajar tenien la clau de l'Estruc i elles entraven i sortien i s'autogestionaven, perquè evidentment l'Estruc no era tot el que és ara, sinó que l'Estruc ha anat creixent al llarg dels anys, i va començar així, amb una autogestió de les companyies que anaven. De cop van venir residents que es van establir més fixament, a partir d'aquí es van anar transformant coses, per exemple, no? Els residents de dansa demanaven que el terra de les sales, doncs, estigués preparat per treballar dansa, abans era un terra de terrasso de tota la vida, no? I a partir d'aquí es va, bueno, fer els terres de fusta, etcètera, etcètera. Vull dir que ha anat creixent sempre al costat de les demandes dels creadors i creadores que hem acollit. O sigui, l'Estruc s'ha anat transformant segons la creació del país, s'ha anat transformant, i així hem anat creixent també.
Exactament, perquè imagino que el fet de no tenir cap precedent és el que ha dificultat, no?, aquesta posada en marxa. Vull dir, al final, si tu tens un referent o tens un exemple, doncs més o menys ja veus com ho fan i ja parteixes d'una base mínima. Quan no tens cap precedent, has d'anar millorant en funció de l'experiència, i quan ho poses en pràctica t'adones d'allò que falla, no?
Exacte, no? Bueno, jo sempre dic que copiar és fantàstic, està bé, sí, copiar està bé. Si hi ha un altre que ja ha passat per aquí i ha caigut els cops que havia de caure, doncs no cal que caiguis tu, copia, no? Copiar sempre en el bon sentit de la paraula, no? I sí, l'Estruc no tenia precedents, però ha sigut referent d'altres centres de creació que s'han obert i que s'han construït, i aleshores també és bonic haver fet aquest acompanyament.
Ha sigut, i podríem dir que encara és, perquè
és.
Al final també una de les característiques de l'Estruc és que acull moltes residències estrangeres, més enllà d'acollir la pròpia creació, doncs també són molts artistes internacionals que fan parada a Sabadell de la mà de l'Estruc.
Exacte, sí, l'Estruc que acull... L'Estruc té dues línies, sempre ho expliquem. Una és la part de la creació local, que donem, no?, acollim amb residència a tots els creadors i creadores de la ciutat, no?, tots els grups de teatre, que d'allò que ja sabeu que us he de dir, Sabadell bull, aixeques una pedra i són un actor, una actriu, una companyia de teatre, una companyia de teatre musical, i això és meravellós, saber que ho tens acollit a l'Estruc. I després l'altra línia, que són les línies de residències professionals, que sí, acull creadors i creadores de Sabadell, de Catalunya, de l'Estat, i a nivell internacional, evidentment.
Uh-huh. A nivell local, ara ho deies, Sabadell bull, no?, igual que molts municipis del voltant, però pel que fa a les residències, doncs, internacionals, també hi ha coneixement de què es fa això aquí al Vallès Occidental, a Sabadell? Vull dir, exerceix l'Estruc també de capitalitat més enllà de les fronteres del Vallès?
De fet, l'Estruc es coneix molt més i és molt més reconegut fora de la ciutat que en la ciutat mateixa, com a centre de creació. La ciutat, hi ha molta gent del sector de la cultura coneix l'Estruc perquè és el lloc on van assajar, però l'Estruc va molt més enllà d'això, perquè com a centre de creació l'Estruc té una responsabilitat d'acompanyament, de suport tant econòmic com a nivell de producció de totes les creacions que s'hi porten a tema, a nivell de mediació artística entre els artistes que hi ha a l'Estruc i la ciutadania, a nivell de programa educatiu, que vull dir que com a centre de creació fem moltes més coses del que potser la ciutat sap que fem. I en canvi, el que és el sector cultural fora de la ciutat ho coneix molt i està molt ben reconegut, i ens estem posicionant molt bé com a centre de creació a nivell exterior.
Mm-hmm. En quines llistes, en quins pòdiums, no, us moveu ara mateix? Què hi ha entre mans?
Què hi ha entre mans? A veure, hi ha entre mans. Ara mateix hem tancat la convocatòria de residències que acollirem els artistes i companyies professionals del 2026. Et puc dir, per exemple, que s'han presentat 350 projectes.
Déu-n'hi-do.
Dels quals n'acollirem 10 d'arts escèniques i 10 d'arts visuals en performance o vinculades a les arts en viu.
Mm-hmm.
Vull dir, aquestes 20 artistes companyies tindran el que seria tot el paquet d'acompanyament professional que fa l'Estruc a nivell de creació. I d'aquestes 350 companyies i artistes que s'han presentat, n'hi ha de Sabadell, de Catalunya, d'Espanya, n'hi ha del Senegal, de, vull dir, per dir-te, de França, mm-hmm. d'Itàlia. Ara estic fent allò un repàs perquè he començat a mirar així a nivell global projectes i vull dir que està molt ben posicionat, que arriba realment la convocatòria, arriba més enllà de Catalunya. Això és el que ara estem cuent, això és molta feina, perquè això vol dir que ens hem de mirar 350 projectes, l'equip, doncs mira, 350 projectes, d'aquests 350 fem ja un primer cribatge per després traslladar tot un gruix de projectes a la selecció, al comitè de selecció, que és un comitè extern. També hi ha l'equip de l'Estruc, però és un comitè extern de professionals del país dedicats a les arts escèniques i a les arts visuals. I aquest comitè, aquesta comissió, seleccionarà els artistes i les companyies que estiguin en residència a l'Estruc.
Mm-hmm.
Estem coent això ara, que és moltíssima feina.
Que no és poc, exacte. També m'agradaria destacar una de les altres disciplines que treballeu a l'Estruc, que és el circ, perquè justament doncs, hi havia la famosa carpa, no?, que es va inaugurar el 2016, si no em falla la memòria, i que ara s'ha renovat per complet.
Sí, exacte. La part del circ entra dins d'arts escèniques, perquè el circ és una art escènica, per tant està dins d'aquestes 10 residències d'arts escèniques que agafarem. I sí, la carpa va venir el 2016, era una carpa heredada ja, que estava a Vilanova, era una carpa que els anys ja li pesaven també, pobreta, i l'hem aconseguit renovar, i ara és una carpa extraordinària que estem encara treballant-hi, perquè encara no s'ha acabat, perquè renovar una carpa així és complicat, i estem treballant, s'estan construint les grades, s'està treballant tota la part tècnica interna de la carpa, però sí, està allà i és preciós amb aquest vermell al pati de l'Estruc. Teníem moltes ganes de deixar de veure aquell forat allà al mig o aquella pista de patinatge que dèiem que teníem allà i veure la carpa, que també és un símbol, no, de l'Estruc. Tenir
Exactament.
Aquesta carpa estable és pública, és l'única carpa pública estable que hi ha en el país, perquè privades n'hi ha d'altres. El Circ Cric, per exemple, té una carpa, però és a nivell privat, però públic, som l'única carpa estable del país.
Som la joia de la corona, eh?
Som molt pioners, molt. Fem molta capitalitat d'això, vull dir, realment és un valor i un actiu que té la ciutat molt gran. Molt gran.
Com serà aquesta carpa? Perquè ja que s'ha hagut de fer nova, per entendre'ns, ja que s'ha renovat i s'ha dit, vinga, ens carreguem la que hi havia i la tornem a fer de nova, la instal·lem nova, quins criteris s'han seguit? Perquè imagino que els mediambientals, els de sostenibilitat, hauran estat un dels criteris que més han pesat, no?, a l'hora de reformular-la.
Sí, reformular una carpa no és fàcil, perquè no és un edifici, és una carpa. Aleshores, tots aquests criteris es tenen en compte. En els concursos públics, de fet, ja tots aquests criteris estan establerts i es tenen en compte. S'ha tingut també en compte el fet de les mides que havia de fer aquesta carpa, perquè és més alta de la que hi havia abans. Té 11 metres i mig practicables. En realitat fa 14 metres i mig, però fins a dalt de les torres. Però practicables són 11 metres i mig. Que, per tant, també crec que som, si no l'únic, dels únics espais que podem acollir gran vol. El gran vol de Tapesi, allò, els grans vols, som dels únics espais que podrà acollir creacions i residències de gran vol. Això també s'ha tingut en compte a l'hora de donar servei als creadors i creadores de disciplina de circ que poguessin venir i treballar a la carpa. Sí, tot el que és les grades, la comoditat del públic, també s'ha tingut en compte. S'està treballant també a nivell de climatització, que més si la carpa, en comptes, per exemple, amb criteris també més d'estabilitat i sostenibilitat i una mica més d'aïllament, el que és la rodada, que és la part de baix de la carpa, no és lona, sinó que són els panells sàndwich, que és paret. Mm-hmm. i per tant això aïlla molt més la temperatura, no deixa el vent i tota la pluja, tot això ho aïlla molt més i per tant també és molt més sostenible a nivell mediambiental. I diria que aquests són així com els grans trets que s'han tingut en compte a l'hora de renovar la carpa.
La capacitat serà la mateixa que la que hi havia anteriorment?
A veure, la capacitat, anirem cap a les 300 localitats. Abans l'anterior era més gran perquè la part de la grada tirava més endintre, però en realitat estarem a la mateixa capacitat perquè tota la resta de més gran no es veia. No hi havia visibilitat. Mm-hmm. I per tant el que hem fet és acotar a les localitats visibles de la carpa.
I tot això, Mireia, quan ho podrem veure? Perquè al final estem dient que portem 30 anys, que estem sent capitalitat, i ara que tenim aquí una altra carta sota la màniga, no? Quan la podrem jugar, aquesta
carta? Ens haurem d'esperar una mica fins la tardor.
Després de l'estiu, potser,
sí,
no? Després, de cara a la nova temporada.
Després, sí, de l'estiu, no? Temporada, passar festa major... Però quan ja s'inicia el curs, intentarem a veure si podem fer aquest tret de sortida i una mica un dia de mostrar, d'obertura, no sé. Estem treballant, perquè com que tot el tema de concursos públics, construccions, són construccions que aquí a l'Estat no hi ha empreses que facin carpes, per tant, la carpa s'ha construït a Itàlia, clar, tota aquesta sèrie de coses condicionen i no volem generar expectatives que no vulguem complir i, per tant, hi estem treballant. Però sí, hi haurà un dia que la carpa s'obrirà, diguéssim.
Home,
no,
esperem.
No l'hem muntada per tenir-la tancada i, per tant, bueno, quan arribi aquest dia, doncs...
Ara comentaves, no hi ha empreses que facin carpes i l'heu hagut d'anar a buscar a Itàlia. Creieu que aquest sector continua estant invisibilitzat, potser, o eclipsat per altres disciplines més convencionals a nivell cultural?
Sí, el circ i la dansa, que justament són dos disciplines que les truquen amb moltíssim pes, són justament dues disciplines que no tenen ni la mateixa visibilitat, ni el mateix circuit, ni el mateix reconeixement, per exemple, que té el teatre o que d'allò són... Sí. I l'Estruc també fa una feina a nivell institucional amb la Generalitat d'ajudar a potenciar aquestes companyies i disciplines, tant el circ com la dansa, vull dir, treballant amb el sector, tant el sector del circ com la dansa, per ajudar a si més no, que tinguin el mateix reconeixement, el mateix circuit que té el teatre, tot i que les arts escèniques i les arts visuals tenen molta precarietat de circuit.
I al llarg d'aquests 30 anys sempre s'ha mantingut igual o hi ha, tot i que sigui lenta, una evolució positiva en aquest sentit, de que cada vegada es visibilitzen més? Fa 30 anys estàvem al mateix punt? O...
Ostres, quina pregunta. Mira, jo et diré... que et diria que no sé exactament si fa 30 anys o no, però que sí que va haver-hi un moment que amb el circ, no, el circ és molt jove, el circ fa molt poquet, de fet és l'única disciplina que no té una escola superior. Sí, el teatre té una escola superior, l'Institut del Teatre, dansa també, l'Institut del Teatre, la part de dansa, i el circ no té una escola superior, té un grau mig, que és la Rogelio Rivel, però no té un grau superior. Clar, això ja et genera un desajust de base perquè les persones que es volen formar en la disciplina escènica de circ se n'han d'anar a fora a estudiar i a fer aquests graus superiors, aquests estudis universitaris de circ. Clar, això què vol dir? Que tenim una gran fuga de talent, perquè el talent se n'ha d'anar per formar-se i després poden, o no, tornar, perquè... Fora
hi ha el risc.
Hi ha el risc i fora hi ha circuits molt més establerts i molt més potents de circ. Aleshores, tenim aquest hàndicap. Per tant, et diré que el circ és molt jovenet, a més el que fa. El circ contemporani, estem parlant, no parlo de les famílies de circ tradicional de tota la vida, no? Totes aquestes companyies de circ d'allò, però el circ contemporani és molt, molt jovenet. La dansa, va haver-hi un moment... que hi havia companyies de dansa molt potents a Catalunya que tenien espais de creació elles mateixes, que n'hi ha, que encara hi són, però jo diria que amb dansa hem perdut una mica de pistonada que hauríem de tornar a recuperar, sí, totes aquestes grans produccions amb el Pelo, que encara hi són, Sol Picó, vull dir, ara amb la Veronal, per exemple, hem tornat com a enganxar, no?, aquest plus d'allò, però falta, li falta una mica d'impuls a la dansa, falta circuit, falta que els teatres s'atreveixin a programar dansa contemporània, i que és una qüestió de crear públic, de picar pedra. Els equipaments públics tenim la responsabilitat de generar aquests espais perquè els artistes puguin exhibir, no? I aleshores, sí, costa més que vingui el públic, sí, no passa res, piquem pedra, el públic hi és, ja vindrà.
Ho dius molt bé, Mireia Llunell. Moltes gràcies per haver-nos vingut a explicar aquests orígens difícils i aquesta evolució d'aquests 30 anys de l'Estruc, el primer centre de creació artística de tot Espanya, aquí a Sabadell. I molts ànims, i continuar fent aquesta feina que comentaves ara, d'anar picant pedra, de ser altaveu de totes aquestes disciplines que estan menys visibilitzades o eclipsades per la resta, millor dit. I molts ànims, a continuar treballant endavant.
Moltes gràcies.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
I fins aquí arriba aquesta edició de dijous del Connectats. Demà tancarem la setmana. Tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Ens hi tornarem a connectar. Gràcies a tots. Molt bona tarda.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.